A l'estat espanyol hi ha més de 70.000 persones que conviuen amb algun tipus d'ostomia, ja sigui temporal o permanent. Però és que, a més, cada any hi ha 13.000 nous casos, 13.000 noves persones que s'afegeixen en aquest llistat. Però què és una ostomia? Bé, segur que sabeu què és, tal vegada no sabíeu que també que té aquest nom, però es tracta d'una intervenció quirúrgica en la que se practica, se fa una obertura, un estoma, a l'abdomen, per on s'hi evacuen els productes de rebuig del cos, com són la femta i l'orina. I l'ostomia no se pot controlar la sortida d'aquests productes de rebuig i per això s'empra un sistema de recollida, uns dispositius o unes bosses que s'enganxen a l'abdomen. Tal vegada començava a saber un poquet ja de què estan parlant. I bé, aquest és el tema de la nostra propera entrevista, perquè què passa aquest de setmana va ser el Dia Mundial dels Pacients Ostomitzats i hi ha una associació, les Balears, que és ABACO, l'Associació Balear de Pacients de Crohn, Colitis Ulcerosa i Ostomitzats, que fa molta feina per difondre i divulgar en quina situació es troben aquests pacients. A Pollença divendres i dissabte, Can Llobera, la façana de la biblioteca va estar il·luminada amb motiu d'aquest dia internacional i nosaltres volem conèixer un poquet més quin és el dia a dia d'aquests pacients i com podem contribuir a fer-lo una miqueta més fàcil. A més, ABACO està pendent de signar un conveni en l'Ajuntament de Pollença. De tot això vam parlar precisament amb la presidenta de ABACO, d'aquesta associació, que és la Yolanda Fernández, de Dios, que la tenim, si tot va bé, l'altre costat del telèfon. Yolanda, bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Sí, no et sents bé, primer de tot?
Perfectament.
Beníssim. I doncs, mira, jo he fet com una definició molt per damunt de què és una ostomia, però què trobes si li anem explicant als nostres oients un poquet més què és?
Perquè... Pues ja m'ha explicat perfectament, realment ho has explicat molt bé. Efectivament, l'ostomia és una obertura que se fa a l'abdomen per fer justament un estoma i poder abocar pues, tot el que és les feces i l'orina. Per quin motiu? Pues, per moltíssims motius. Principalment, se fa una estomia en el cas del càncer de colon, en el cas del càncer de bufeta, s'ha d'estirpar una part d'intestí, s'ha d'estirpar la bufeta i, evidentment, hem d'abocar aquests residus d'alguna manera i això és el que se fa. Clar, penseu que això, el primer que rebrem els pacients que estem ostomitzats, com també és el meu cas, és un impacte. Un impacte perquè és una paraula que no se coneix. De vegades hem sentit la paraula bossa.
Sí.
I el meu pare, el meu avi, tinc un amic que li han posat sa bossa.
Sí, la bosseta, sí.
Exactament, sí. I pensem en gent gran, ja una edat avançada, i resulta que fer una ostomia, avui en dia, se fa a nens, persones adolescents, persones de mitjana edat i, efectivament, persones més grans. Per què no se coneix o per què no se difon el que patim o com és el nostre dia a dia? Pues perquè encara parlar d'orina, parlar d'efes, és un tabú. No xerrem d'aquestes coses. És una cosa molt íntima. Si, a més, la teva forma d'abocar aquests residus te canvies en el teu cos, pues encara menys putxarres.
Clar. Sí, encara és com una estima, com un tabú, no?
Exactament, sí.
Per això deia que segurament els nostres oients saben què és, però no saben què es diu així. Jo, de fet, no sabia ni si ho deia bé, És un estoma o una ostomia, que és la mateixa per mi, no?
Perfecte, sí. Així és, ostoma, és un estoma.
I que, com deies, n'hi ha diversos tipus per diferents motius i pot afectar a persona de qualsevol edat.
De qualsevol edat. Moltes vegades és un tema congènic, han nascut amb un problema, només neixen. D'altres vegades, com ho has explicat, hi ha malalties com són les malalties de Crohn i colitis ulcerosa, les malalties inflamatòries intestinals, que per culpa d'un brote, per culpa d'una inflamació d'una part determinada del tub digestiu, en aquest cas dels intestins, doncs no hi ha més remés que fer una ostomia. Aquesta part de l'intestí, del colon, de l'ílion, doncs s'ha de deixar descansar perquè està molt inflamat i moltes vegades el que se fa és el que diem una ostomia temporal. Temporalment aquesta persona portarà segosa, tindrà una ostomia, després li reconnectaran. Però hi ha moltes vegades que per culpa d'aquestes malalties, per culpa d'un càncer de colon, però no hi ha més remei que fer una ostomia. Però ja xerraríem d'una ostomia permanent. Mm. Aquesta persona portarà a sa bossa tota la vida.
Home, sí. Que amb molt poquetes dècades, quina diferència, perquè penso en això, amb els nostres predins i predines que deixen de passar per aquesta operació, que era com, no, com molt nou per ells, però ara, en canvi, hi ha molta informació, hi ha associacions arreu de l'estat espanyol, com la vostra, l'Associació Balear, amb moltíssim de suport, molta ajuda. És veritat que encara és una mica un tema tabú, però les passes que s'han fet són molt grans, no?
Exacte, per rompre aquest tabú, el primer que hem de fer és que el pacient estigui informat, el pacient no tingui por, no tingui aquest susto, entre cometes, de dir-li, ei, que has de portar una estonia. No, espera, tranquil. Molt bé, molts casos, com xerraven feia un moment, en cas d'un càncer, estem xerrant de que m'han de fer una estonia per salvar-me la vida. Uh-huh. Perquè realment he de viure. He de viure, m'atrevo a sa bufeta, m'atrevo en el colon i jo necessito fer les meves necessitats d'alguna manera. Llavors, què fem? Pues rompre aquest tabú ja per començar amb informació. Que l'estomia no atura la vida. Al contrari, podràs fer moltes, moltes coses. Potser el que tindrem que fer és normalitzar aquesta situació. Perquè, evidentment, el pacient se planteja poder fer feina, podrà continuar tenint les meves activitats diàries, podré mantenir relacions sexuals, o sigui, fins i tot això, podré jugar amb els meus fills, què me passa a partir d'ara, què me puc trobar? I tot això és informació que no es té, evidentment, de part de l'associació. El que fem és justament que el pacient estigui informat. Mm-hmm. Per començar, que hi hagi consultes d'estomateràpia especialitzades perquè que el pacient estigui ben controlat i ben informat. Per sort, a les Illes Balears, tots els hospitals de les Illes compten amb una consulta d'estomateràpia.
Això està molt bé.
Cosa que no hi ha en tots els hospitals. Sí. Efectivament, és la consulta amb infermeres que expliquen al pacient tant abans de l'operació com després en tot el seu procés com es desenvoluparà la seva vida a partir d'aquest moment.
Uh-huh. Perquè, clar, imagina a més si quan li dius a un pacient que, mira, tu te farem això, tots tenen les mateixes preguntes, pel cap us deuen passar els mateixos dubtes a tothom, més o manco. I en realitat, contestant 10 preguntes, ho dic perquè he estat mirant un poquet també la vostra pàgina web i web d'altres associacions, i clar, contestant 10 preguntes, només de llegir això ja tranquil·litza moltíssim.
Exacte, perquè, clar, són moltes preguntes que te venen al cap en aquest moment. Vull dir, les que he comentat fa un moment, podré fer feina, podré sortir, podré anar al cine, podré anar a la platja, com serà la meva vida a partir d'ara? Llavors, què fem a l'associació? Però sobretot també, a part de donar informació, és l'ajuda entre els iguals. Entre persones que ja estem ostomitzades, que ja portem anys, poder explicar com és la nostra vida i que es vegi com realment hem normalitzat. Perquè quan hem normalitzat és perquè aquest procés no s'accepta d'un dia per l'altre. El primer dia arribes a casa, després d'estar ingressat i d'haver fet aquesta intervenció, i no saps què fer, no saps com col·locar-te els dispositius que hi ha, no saps si podràs sortir al carrer i trobaràs un banyo per poder abocar, evidentment, les bosses s'omplen. No controles com s'omplen aquestes boses. I tens por de dir, uai, si m'explota la bossa, i si no trobo un bany per poder buidar, i si tinc una fuga, i si el disco que jo porto adherit a l'abdomen que comença a despegar, què faig jo? Mare meva. Vull dir, tot és un munt de preguntes que a poc van perdent-se angoixa amb aquesta informació que li donem, i expliquem les persones, i dir que portem més temps i més experiència, doncs com podran adaptar-se, costa adaptar-se. Hi ha gent que no, que ho accepta perfectament, però també hi ha molta gent que no accepta aquesta nova situació i l'has d'ajudar psicològicament a acceptar-la, a poc, amb molta feina.
Poc a poc. De fet, llegir que a Abaco, i tu has dit ara, sou pacients que sí. Us heu trobat, però bé, sou un equip de pacients empoderats. Heu decidit que podeu ajudar moltíssim i entre altres i a molta gent.
Exactament, tenim des de persones amb Crohn, colitis ulcerosa que no estan ostomitzades, tenim persones ostomitzades per un càncer de colon, per un càncer de bufeta, és el meu cas, jo porto ostomitzada ja 12 anys, i sé que els començaments són molt complicats i molt difícils, perquè després d'una ostomia doncs hi ha petites complicacions que evidentment no ho saps ni a vegades no tenen per què passar, però de vegades passen, i justament al portar tota aquesta experiència pensem que és molt important per ajudar altres pacients. Sí, és aquesta la paraula, empoderar-se, tenir informació, conèixer la nostra nova situació, perquè una ostomia no és una enfermedad, és el resultat d'una enfermedad, de moltes, molt de tipus de patologies, i és molt important que el pacient accepti aquesta situació, i també la societat, que es coneix a nivell social.
Els pacients, quan, en aquests principis que mostres que són un poc més complicats, ho expliquen? Sí. Ho expliquen als seus familiars, als seus amics? Ho compten en la societat?
Molt poc, molt poc. La veritat és que queda en l'àmbit familiar moltes vegades. Hi ha molta gent que inclús no ho explica ni a la feina. I molt més que es vegi.
Tu què recomanes?
Home, jo recomano, perdó, perquè estic ara amb la garganta una mica agafada. Jo recomano que, evidentment, que primer, cada persona té el seu ritme. No li pots dir a una persona que porta un mes operada que ja ha llegat a afectar tot i l'hagi d'explicar a tothom la seva situació i que hagi d'ensenyar sa bossa, si vol. No, cada persona té el seu ritme. El que sí que ha d'acceptar i, sobretot, ha de veure que és una persona normal.
Clar. No ha canviat, la persona és la mateixa.
No ha canviat.
És clar, és la mateixa.
Sí, sí. Porta una cosa.
Tu saps, no te preocupis. Iolanda, vols que fas una pausa?
Pues sí, sisplau, per una mica d'aigua.
I a més, intentaré fer la telefonada diferent, perquè te sentim un poquet així a mitges i potser t'entendrem més bé ara si ho provem d'una altra manera. Va, ara tothom cridarà. Fins ara.
Molt bé, gràcies.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
Hem fet aquesta pausa molt breu perquè na Iolanda pogués agafar un tassonet d'aigua i nosaltres també poguéssim canviar la connexió, a veure si així la podem sentir un poquet més bé. Estàvem parlant amb na Iolanda Fernández de Dios, és la presidenta d'ABACO, l'Associació Balear de Pacients de Crohn, Colitis Ulcerosa i Ostomitzats, i parlàvem precisament de que amb una ostomia la persona, el pacient, no canvia i pot seguir fent aquesta vida normal, tot i que és vera que ha de passar per aquest procés i cadascú ho fa en el seu propi ritme, no? Assumir-ho i d'acostumar-s'hi. Iolanda, m'ho sent bé ara?
Perfecte, perfecte.
Beníssim.
La senteu a mi millor, també.
Sí, molt millor, fantàstic. I de Iolanda, per exemple, parlàvem, no?, de que això, que la vida, pot donar vida als pacients amb aquesta ostomia, amb aquesta, diguem, bosseta, per dir-ho com se deia abans, poden dur una vida plena, social, laboral, personal.
Sí, sí, sí. Hi ha casos, evidentment, que a nivell laboral, pues, si li impideix la bossa continuar fent feina, doncs, bueno, hi ha casos molt concrets, però en línies generals la teva vida no canvia. L'has d'adequar. És a dir, si jo vaig al cine, poso un cas, vaig al cine, evidentment, he de pensar que no tinc ganes d'estar sortint i entrant, sortint. Llavors tenim petits trucos, pues, a les persones que tenim, com és el meu cas, una urostomia, ens podem enganxar a una altra bossa per estar tot al cine sense cap problema. Vas abans inclús també, vull dir, per no tindre problemes, però vull dir, jo vaig a la platja, jo faig natació diàriament, no he canviat la meva vida.
Uh-huh. En cap. Pots anar de vacances, agafar un avió?
Sí, perfectament, sí. Me preocupo abans d'agafar l'avió, d'anar a un banyo, a portar-se bossa totalment buida, i inclús, si estic en l'avió, en aquell moment que de vegades es diuen que ens posem el cinturó i que no es podem moure, jo explic la meva situació i dic, a veure, jo he buidat la meva bossa, però potser se m'omple perquè he estat bevent una miqueta més, o acabo de dinar, evidentment, no controlem la sortida dels residus. Pues jo ho explico, la meva situació, perquè entenguin que si jo he de demanar permís per anar al banyo, pues vaig al banyo sense cap problema. És la meva situació, però no per això he de deixar de viatjar, he de deixar d'agafar un avió, o fer qualsevol altre tipus d'activitat.
Fins i tot llegia que no hi ha problemes per quedar-se embarassada i... No se suposa que cases concrets,
en principi,
però en principi no
hi ha cap problema. Mm-hmm. En el cas de per un exemple, les urostomies, no? Que és el cas de les ostomies de l'aparell urològic, mm-hmm. És orina. En aquest cas, si és per un càncer de bufeta, aquí sí que hi ha un problema a nivell de que puc quedar-me embarassada, perquè les dones el que ens fan és treure no només la bufeta, es treuen l'útero, els ovaris, la trompa i part de la vagina, amb la qual cosa aquí sí que tenim un problema a l'hora d'un embaràs. Però en els altres tipus d'ostomia, en principi, si no hi ha una patologia prèvia, no hi ha cap tipus de problema per tindre un embaràs normal.
I tant. Mm-hmm. No, està bé que un endiet, que la gent li comenci a sonar un poquet, no? Que
sí, algú exacte. Algú, que... I que socialment es vegi, però també això depèn de nosaltres també, i no fer el tabú, l'autotabú. Ja. És a dir, tampoc és qüestió d'anar dient a tothom, porta una bossa i tal, i no, vull dir, pues, si te pregunten, o si arriba l'estiu, és a la platja, i tu et sents més còmode amb un biquini, amb un banyador i sabosa, doncs sabeu sabosa. A poc a poc tot això se va assimilant, se va normalitzant i que la gent també, si sap què és això, també ho veu normal. Has comentat dient que hi ha 70.000 persones. Aquesta xifra és una xifra del 2015. Vull dir, sabem que superem més dels 150.000, perquè amb un augment cada any.
Déu-n'hi-do, sí que estaven desactualitzats.
Aquí a les Illes són més de 3.500 persones.
Sí,
són moltes.
Sí, són moltes, sí. On
però
són
clar,
aquestes
evidentment...
És... Sí, on són?
On són? Pues jo no ho sé on són. Però, home, evidentment, coneixem bastant, però lògicament pues no tota la gent ho explica
clar,
o ho diu.
Tampoc tenen per
jo què. Després, a vegades... Sí, i moltes vegades quan estàs explicant a una altra persona, ah, sí, jo tinc un amic que me va comentar que li van posar... Però, bueno, perfecte. Cada vegada se sent més, cada vegada se coneix més. I quan més informació te tingui per part de la societat i per part del pacient, millor. Millor perquè el pacient se sentirà molt millor, no tindrà tanta por i tant de susto amb aquestes coses.
Uh-huh. Iolanda, segons que tens pot temps, què és el projecte Banyos Accessibles i com us pot ajudar, per exemple, un ajuntament com Pollença signant un conveni amb vosaltres?
Pues tan senzill com el fet de que una de les primeres problemàtiques que tenim és tenir un bany a prop nostre, un bany d'accés urgent. Jo necessito, en aquest cas no només per les ostomies, també per les malalties inflamatòries intestinals, que han necessitat urgent d'anar a un bany, o una incontinència, una persona que tingui incontinència anal urinària. Se té por de no poder trobar un bany. I moltes vegades aquesta por el que fa és que la gent se quedi a casa. Llavors aquest projecte, i una altra cosa, no tenim una red de banyos públics en aquest país, ni a les Illes Balears, ni cap altra comunitat autònoma.
El vera.
El que pretén és, primer, per una part, nosaltres ens posem en contacte com a associació amb les associacions de comerciants, explicant-li qual és la nostra necessitat, què ens passa, volem sortir, volem fer una vida normal i necessitem un banyo. Quan expliquem això, moltes vegades els propis comerços ens diuen cap problema. Llavors, aquest comerç s'adhereix al nostre projecte de tal manera que una persona, només ensenyant un carnet que hem dissenyat, aquest carnet determina que aquesta persona té una sèrie de patologies i necessita el bany, pugui entrar sense demanar explicacions. Per què? Perquè no només tenim o hem de tindre els bars, i moltes vegades el que no volem és consumir. Jo el que vull és anar al bany, no primer consumeixo. És per una part. I per l'altra, poder aparcar en unes zones determinades, zones de càrrega, descàrrega, qualsevol lloc on no impedeixi la circulació, durant un temps limitat. Una hora, que és el temps que jo necessito per anar al bany, o que jo estic estomisada, a mi jo tinc una fuga i necessito canviar-me el disco i necessito pues, trobar-me en un lloc amb tranquil·litat per poder jo canviar el disco que se m'ha obert una mica, he tingut una fuga i posar-me un altre de nou. I després també el fet de que no tenim banyos adaptats per persones estomisades. Utilitzem el mateix bany. Vale, a casa, perfecte, però molta gent s'ha d'ajupir al terra per buidar sa bossa. Llavors hi ha un disseny de bany determinat i adaptat a les nostres necessitats que ara comença a adaptar-se a molts d'institucions. En aquest cas tenim a tots els hospitals de la illa, tenen un bany un a cada hospital, tenim a ENA que va instal·lar en cada terminal un bany adaptat i tenim a INCA que va fer un bany públic, és el primer bany en totes les Illes Balears, públic, d'accés públic, per les persones hostalitzades. Des d'aquí també pues, invitem a totes les consistòries, a tots els ajuntaments, que pròpiament, pròximament firmen un conveni amb l'Ajuntament de Pollença, que s'adhereixen a aquest projecte, perquè realment això és qualitat de vida per qualsevol persona que pateix aquestes malalties.
Clar. I no, són no és molt difícil, eh? El que demanau no és complicat, no? Ni que envies res a ningú, poder parquear el cotxe
molta,
un moment, poder anar al bany.
No,
exacte, no necessita inversió.
Ni molta inversió, perquè moltes vegades diuen bueno, això és que costa i que és que hi ha moltes coses a fer. No, és tan senzill com posar-nos deixar-nos aparcar determinats llocs, simplement, i nosaltres ja ens posem en contacte amb les associacions de comerciants per explicar-li això. I la veritat és que es sorprenen moltes vegades, perquè diuen, clar que sí, clar que sí, clar. És que no coneixíem aquestes necessitats. Clar. I fer aquest projecte pues, resulta que rebaixa l'angoixa de molta gent, que molta gent diu, no surt de casa, jo no vull sortir perquè tinc por de que tingui qualsevol accident amb la bossa. Jo vull sortir tranquil·la.
Exacte. Iolanda, mos quedem amb ganes de parlar un poc més amb voltes. També vull enviar una forta abraçada a Joana, que és una pacient de Pollença que també havia de venir a xerrar amb nosaltres i no ha pogut ser, però jo crec que tornarem a fer una xerradeta, no?, per explicar un poc més aquest cas, per seguir donant informació. Mentrestant, si algú...
Moltíssimes gràcies.
No faltaria més. Però mentrestant, si algú vol més informació, pot anar a la vostra pàgina web, perquè cerqueu BACO, Associació Balear de Pacients de Crohn, Colitis Ulcerosa i Estomitzats. Gràcies, Iolanda. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltíssimes gràcies.
Xerram, tornem a xerrar aviat. Que vagi molt bé la signatura del conveni.
Gràcies,
adéu.
Adéu.